El gall del monestir.
Bé, doncs és temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns, en companyia de Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Alba Roda, bon dia.
Bon dia, Carme.
I Lourdes Almau, molt bon dia. Algun Pep a la sala? No.
No, però som molt pares, no?
Ah, amigo.
Home,
molt bé.
Ah, sí, sí, som. Bueno, se suposa.
Alguns són mares.
Algunes són mares. Ja.
Sí.
No,
però són mares. Mare, també,
avui és Sant Josep.
Sant Josep, no?
Sant Josep veia del pare, sobretot gràcies al Corte Inglés.
Ah, això mateix.
Recordem-se.
Home, i la primavera també,
la primavera,
no?
Recordem-se, eh? I el dia de Sant, Valentí. O sigui, el Corte Inglés, en un moment determinat...
Marca el calendari.
Va començar a pensar, amb una bona idea de màrqueting, va dir, escolta'm, a veure, com puc aconseguir... que els... Ai, no, perdona, va dir una cosa de lleig. Que la bona gent, en uns dies determinats es gasti diners. I va començar a crear el dia de Sant Valentí, el dia dels enamorats, van promocionar una pel·lícula, si recordeu? Hoy es el día de los enamorados. Exactament. Doncs va promocionar una pel·lícula, després...
Això ve del Corte Inglés, sí, lo del día de los enamorados.
Sí, sí. Sant Valentí es salvava als Estats Units.
Vale.
Però aquí no celebrava,
bueno,
això.
Bueno, s'importaven com tantes
altres coses. I aleshores,
el
cap de màrqueting del Corte Inglés va tenir la gran idea de dir, home, doncs ho posem aquí. I el dia del pare igual, el dia del pare, escolta'm. El dia de la mare sí que hi ha una cosa que portava més temps. I el dia del pare també van dir... I van dir, era San José Artesano.
Sí. Hi havia una altra cançó,
Sant José de Calazán.
Aquest era un altre. Aquest era el tiet.
Quanta família, no?
Sí.
Quanta família.
I escoltem, van aconseguir que les vendes amb dates al febrer, per exemple. Al febrer no, la gent no. Comprava les rebaixes al gener, al febrer baixava, pujava una mica.
Li devem molt a la religió cristiana, home. Tots els sants, tots els clars,
totes les festes. No, però va ser, jo ho recordo perfectament.
Gran part de l'art.
Gran part de l'art. Gran part
de molta cultura.
Bueno, però penseu que és a partir d'ara, no?, que València es vesteix de festa.
Sí.
No, amb les falles.
Sí.
Amb les falles.
Avui acaba.
Avui acaba. Sí.
Avui acaba. Avui és l'últim dia.
La matinada del 13 o 14, doncs, es cremen les falles. I la última que es crema és la falla de l'Ajuntament. Jo no sé si té algun sentit, si té algun sentit polític o no, això.
n'hi ha una que se salva.
No.
Sí, indultada.
No, un ninot. Un ninot.
No la falla, el
no
ninot.
No la falla, el ninot.
Però
hi ha el museu, museu dels ninots, si teniu ocasió d'anar a València i anar a veure.
Sí, sí, és
impressionant. És impressionant. Jo em vaig quedar al·lucinat.
És molt quiche tot plegat, per això.
Perquè, a més, és molt... Clar, imagina, cada any augmenta una peça més. Cada any augmenta una peça més. I hi ha de tot, eh? Aquest any la que ha tingut més èxit.
No, la del Puigdemont. La del Puigdemont.
L'ha vist.
Estic parlant en sèrio i el tio està rient tota l'estona, no rigui, Lluís? Vale. Que això és molt sèrio.
Tu l'has visitat, no?
Sí, a més, Carmenà el Rei avui allà. No sé si els hi fotran multes.
No.
Sí, Carmenà el Rei. Hi ha una falla aquí al Rei. I la Donya. Sí.
No, però
veritat,
ara,
jo no sé si els fotran.
Ara hi ha una sentència ja del tribunal.
Que és perquè la...
Estrasburg, ja. No, la falla que ha guanyat el premi és la falla del procés català.
Sí, sí.
Home, amb tot el que ha donat el procés per fer falles, per fer memes i per fer...
Hi ha una figura del Oriol Junqueras que és collonuda.
Els valencians són genials.
Els artistes són...
Home, doncs sí, és un art, eh?
Sí, sí.
Les falles...
I haig de reconèixer, no?, de que, no sé, una mica... segurament només em passa a mi, no sé si algú més, però la sensació de, bueno, València, els valencians, la cultura valenciana, com si fos una rèmora de la nostra, no?
No, no, és veritat.
Bueno,
no,
sí, sí,
no,
bueno, ja us estic dient, vamos, que era la meva sensació,
no.
Fins i tot, això, deies, Skitch, doncs, sí, una mica, els trajes de les falleres i tot plegat, tots els penjols que porten pel cap, sí, i tot, ho creia així fins i vaig anar-hi. I vaig anar-hi, que he canviat, estic totalment a l'altra punta, sóc una fan de les falles, no pel fet dels petardos, i això no m'agrada tant, però primera la crítica que fan a través de les falles, segona, tenen un art immens, tercera, que uneixen el conjunt de la població amb tota una festa. Em va meravellar. Em va encantar. Joves i grans, vull dir, participen i viuen, vull dir, el meu reconeixement a les falles.
Sí, jo l'única cosa que em posa molt, molt, molt negre és la mascletà diària que fan davant de la plaça de l'Ajuntament, que és diària durant 19 dies. O sigui, comença el 1 de març...
Estaran contents els veïns,
eh? Els veïns ja... Pensa que és una plaça que hi ha un percentatge, jo diria que el 50% és oficines i comerç i que hi hagi... Bueno, vivendes també, però vaja, no crec que massa. Però és que és una cosa que si no has estat i no has sentit, perquè s'ha de dir, és inexplicable, és brutal. Et pot fer malbé
el
timpà, sí.
Però total, eh? Jo m'ha portat un que estava per feina i diu, anem a veure la masqueta, i vaig dir, bueno, tu hi vindràs un altre dia, però jo t'asseguro que no torno aquí a la masqueta.
Jo he tingut estudi a València, o sigui que això que dius...
Però no a la plaça de l'Ajuntament, no?
No, jo tenia a davant de Russafa, del barri de Russafa, jo tenia l'estudi allà, tenia un àtic i sobre tinc molt maco, ja. I la cultura valenciana és molt seriosa, però també hi ha una part que és molt fallera, sí, molt de corrents, sí, i molt kitsch, tu estàs kitsch, però sí.
Espanya és meravellosa.
Té la seva gràcia, vull dir que no...
Té una quantitat de cultures així diferents. Sí. És un país surrealista, Espanya,
sí,
al fons.
Una mica, sí.
Per tant, des dels toros, les mascletàs, les sardanes...
Les xirigotes.
Les xirigotes.
És genial.
Aquests
cristos
que els fan banyar quan surten a l'església perquè van borratxos, els Sant Fermín. És molt curiós.
És genial el país. El país és genial, culturalment és genial. Ara, a nivell de govern...
I a part de les tradicions
antigues,
a part de les tradicions antigues que n'hi ha molts, que sí, escoltis, n'hi ha moltes, se'n van creant de noves, tan bèsties, com tirar un animal
des del campanar. Sí.
Vull dir que són coses que dius, que qui és la persona que ha pensat una cosa com aquesta? I el tira i després es reuneixen tots allà. Hòstia, és una cosa...
Això demostra que les tradicions, en el fins, hi ha algú que se les inventa.
Sí, home, clar.
I a partir d'un cert de temps, llavors ja són tradicions assumides per la...
Algú se les inventa i després la resta els segueixen.
Sí.
No?
Sobretot si es pot menjar i beure.
A totes, gairebé, em diria.
Per això et dic. Si totes. Es pot menjar i beure, que és el... Doncs ja està. Ja està, ja no cal donar-li més voltes, ja.
Bé, canviant de tema, avui dilluns i a ple municipal, i un dels temes que s'abordarà és el tema de la bicicleta, la circulació de bicicletes, no només pel parc de Collserola, sinó també per la ciutat. En aquest sentit, s'aprovarà una moció institucional. Que vosaltres com porteu el tema de les bicicletes? O sigui, veieu la necessitat? Bicicletes i altres... aparells similars.
Home, jo penso que la bicicleta és una cosa que a la llarga tindrà molta més incidència que no pas ara, i que s'ha de regular, és absolutament cert, perquè evidentment, doncs, algunes vegades que he passat per Collserola, sobretot dissabtes, no sé, diumenges no tant, però dissabtes, hi ha una acumulació de gent que camina, gent que va en bicicleta i tot així, que és clar que si no tens una miqueta, un reglament una miqueta que ordeni una mica això, serà complicat també de gestionar-ho, no? I per tant, doncs, jo penso que alguna cosa s'havia de fer, no sé quina és la moció, no sé com està redactada, no la conec, però òbviament alguna cosa s'havia de fer, i per tant, doncs, benvinguda sigui.
No, jo crec que estarà regulat, però jo vaig assistir a dos tallers allò dels pressupostos participatius, i bueno, hi ha idees i tal, però jo no sé si serem capaços de poder conviure, perquè tothom creu que té el seu dret i el dret d'això. Les bicicletes a vegades circulen com a peatons quan s'interessa, a vegades circulen com a vehicles, després hi ha aquests vehicles elèctrics que també es tindrien de regular perquè tu vas per una acera i et passa un nano, un patinet elèctric i va fent cabrioles. O sigui, jo crec que és moment de regular-ho. I després que el ciutadà com a ciutadà entenguem que té d'haver-hi una convivència cívica entre tots i que ens tenim d'organitzar. Això és molt important. Jo fa molt temps que estic reclamant, com tu saps, molt bé la ciutat cívica. Em sembla que és molt important que entenguem tots que tenim de conviure. Això de les bicicletes, després també passen les coses. Ja la gent demana el blanc i el negre al mateix temps. Vull dir, em va fer molta gràcia els últims tallers que demanaven passejos per poder caminar i que se suprimís la circulació d'aquest carrer i de l'altre. I després demanaven pàrquings al centre de la ciutat. I, hòstia, això és contradictori. Si vols passejar, per això ho feia la mateixa persona, si vols passejar perquè vols un pàrquing al centre de la ciutat, deixa el cotxe fora de la ciutat i vens caminant, perquè demanes passejar i després el cotxe al centre. I dius, hòstia, és surrealista. O sigui que ens hauríem d'aclarar una mica tots, em sembla. En quant a això de les bicicletes, jo crec que és d'ordenar perquè, com diu... ell va més i anirà més.
Això de les bicicletes elèctriques.
Sí, sí, anirà més. Ara també s'ha de mirar molt bé això, perquè, clar, jo vaig veure un dia que venia aquí a la ràdio, com un senyor en bicicleta passava en vermell amb un nen petit a darrere. Dius, conyo, aviam, tenim de ser una mica conscients de tots, no?, del que tenim de fer.
Sí, efectivament, vull dir, quan hi ha molta gent que tots volem utilitzar un determinat espai i ho fem de diferents maneres, s'ha d'establir un ordre, si no, no ens entenem, és allò de que la normativa fa falta. Quan no hi ha una massificació, doncs no fa falta, però quan ja es va produint d'una manera habitual, és veritat que de vegades vas passejant per algun passeig, també els peatons a vegades envaïm els espais de les bicicletes. És desagradable el tema. És desagradable perquè de vegades penses, ai, ara m'haig de moure jo, i clar, tots ho pensem alguna vegada, ara m'haig de moure jo.
Però a mi m'agradaria distingir dos aspectes, que penso que són molt diferents i que el tractament, per tant, també ha de ser diferent. I és una cosa, són els circuits de bicicletes, que s'han fet molt, aquests processos participatius...
Els carrils bici.
Els carrils bici. Però no hi ha els carrils bici, sinó un tipus de circuit ja previst perquè les bicicletes puguin fer doncs, aquests recorreguts ben marcats, ben delimitats, etc. I després el funcionament de les bicicletes dins de la ciutat, o sigui, en els carrers de la ciutat. Clar, l'eix comercial de Sant Cugat que va des de l'estació fins a la plaça d'Octavià, doncs que en determinades èpoques de l'any, sobretot, i a partir de les 5 de la tarda s'omple de gent, de cotxets, lògic, sabem, tenim la població infantil més gran de 0 a 15 anys de tota Catalunya, doncs per tant s'omple de cotxets i tal, només falta que hi passin les bicicletes. Que a veure, una persona que va en bicicleta, que va des d'un lloc que treballa, per cas, doncs a la zona de Valloreig, i després va en bicicleta per travessar i se'n va doncs, a la zona d'aquí, del costat mateix d'aquí, doncs si, o fa un circuit exterior al centre, o quan arriba al centre, baixa la bicicleta i la porta. No, això no es fa. I aleshores és incompatible, de totes, és incompatible a determinades hores que passin bicicleta. Perquè, a més, ja el Lluís apuntava, no? O sigui, el que va en bicicleta, automàticament que agafa la bicicleta, un percentatge molt gran, el codi de circulació desapareix. Sembla que no existeixi per ell, no? Escolti'm, vostè va en bicicleta, vostè va en un vehicle, si és elèctric encara més, i, per tant, si hi ha un semàfor en vermell, s'ha de parar. S'ha de parar com tothom.
Jo crec que, jo crec, d'entrada, posar una norma ja és un fracàs. Vol dir que aquella norma s'ha de posar perquè doncs, la gent no som capaços de gestionar bé les nostres...
Però és imprescindible.
No es pot dir que una norma és un fracàs.
Dic d'entrada, posar una norma és un fracàs. A partir d'aquí, jo penso que s'ha de fer una educació vial, important, saber exactament per anar, com és anar per la carretera, com és el respecte doncs, a la gent que d'alguna manera doncs, surt de les portes primer i després doncs, deixes posar una senyora sentada en el carrer. O sigui, hi ha unes normes d'urbanitat, diríem, en aquests cas, i jo penso que això és molt important que es comenci des de molt petit. Diguem.
Una mostra claríssima del que deia, en aquest cas situat a la muntanya, diguéssim, seria doncs, el camí d'en Xandri, el Pi d'en Xandri. Clar, doncs el diumenge allà al Pi d'en Xandri i hi ha moltíssima gent caminant. Ve un grup de 4 o 5 biciclistes i van a tota pastilla. Sí. Això és impossible.
I a més, sobretot,
en segons quins punts del camí, que s'estreny...
Que no veus.
I és impossible, perquè et surten les bicicletes automàticament de la curva i, per tant, la gent que va en grup i, per tant, va oberta pel camí, doncs es troba amb allò. És incompatible? No. Jo penso que no hauria de ser-ho, però sí que convé que hi hagi un tipus de... Clar, tu parlaves de la ciutat cívica, no, Lluís? I és veritat, la ciutat cívica i la vida en total cívica, no?
Ciutat educadora, que és el que dèiem.
I això es fa difícil perquè hi ha sempre una tendència a jo. No?
És
fotut, doncs així.
És complicat, a més, si li afegeixes, tu deies el camí del Pi d'en Xandri, a més, els que passegem animals, no?
També.
Que, bueno, hi ha gent que el porta su, el teu no fa res, però potser el meu sí, si se li acosta, i jo l'haig de portar lligat i tibat. És complicat, i ho entens tot, jo ho entenc tot, entenc el porta su, el porta lligat.
És complicat, però és possible.
Que posar una norma és un fracàs.
No, és un fracàs, perquè
la gent no es comporta de determinada manera, per tant, l'hem de col·locar.
En el cas de trobar-se tots dos a l'hora, diguem-hi, a l'hora de travessar un pont, establir qui ha de passar primer, això no és un fracàs. Vol dir que mentre ningú passa, tothom s'hi pot trobar, però quan hem d'establir una prioritat, doncs mira, en el cas ens trobem així, passarà això.
Bueno, és el tema de l'empatia, allò que dèiem de l'empatia, que la gent doncs, vegi les coses que fan els altres perquè d'alguna manera es puguin educar, això de la ciutat educadora, que és molt important. Vull dir, si una persona veu que un nano jove deixa sentar amb una persona gran en un lloc determinat, doncs, bueno, o deixar passar primer una persona, o dir gràcies perquè li han deixat passar pel pessebre. Hi ha coses empàtiques a la vida que és el que fan que les ciutats siguin educadores, no? Si nosaltres som capaços de fer això, doncs menys normes podríem posar.
Sí, però som persones i ens equivoquem. Jo m'equivoco. I recordo, mira, no fa massa. Jo critico moltíssim aquell que deixa una porqueria del seu gos allà. O sigui, encara que sigui en un arbre, a l'arbre s'ha de recollir, perquè si no fa lleig. I ho critico moltíssim. L'altre dia jo mirava el mòbil i el meu gos en feia una i no la veia. I marxava sense veure-la. I una senyora, venia amb cotxe, em va pitar i jo vaig dir, em vaig girar per si volia veure el meu gos. Normalment la gent se'l mira, no? I em va dir, no, s'ha fet un... Dic, el meu gos? I clar, ho vaig anar a recollir. Vull dir, de cap de les maneres, si ho hagués... Vull dir, ens equivoquem les persones i no amb voluntat.
Bueno, però amb norma, aleshores... amb norma també t'equivoques igual.
Bueno, però va bé,
Per molta norma que posis...
Però potser una altra persona no t'ho diria, si sap que hi ha una norma i no es poden deixar, doncs potser...
No, però l'empatia saps què vol dir? Vol dir que tu vas amb el gos, es fa caques en el vial i que hi ha una altra persona que va i l'agafa.
Espera un moment,
la gent que està al costat ho veu. Aquest gesto, no que ho agafi la persona que ho ha fet, sinó una altra persona que d'alguna manera ha tingut suficientment empatia, com per dir, escolta, l'agafo, perquè suposo que s'ha oblidat el que sigui i jo deixo...
El que faig i de
això,
vegades
i el que dona la de l'empatia és que l'altra gent que ho veu...
No, hi ha gent això que és té cara i és bruta. Jo us ho dic de debò, de vegades...
Bueno, sí, també,
no ens enganyem. I t'ho dic perquè...
Hi ha gent per tot, hi ha gossos que treuen a passejar els amos.
Amb el tros de casa... No sé si amb cotxe o caminant, la gent tira llaunes, tira bosses, tal. i em dedico a recollir res. De vegades tinc una sensació una mica de vergonya, perquè penso, quin vegi, qui recollint, com si fos... Igual has pensat, no Diogenes. Sé...
No,
exacte,
no, no.
I vaig recollint bosses i tal, i quan arribo a la part de dalt les llenço.
Això, doncs però de vegades... la gent que et vegi...
Primera, no, no, no em veu ni...
No,
ni
dirà la seva persona que ho ha fet
no.
Bé.
No, o sigui, doncs jo de vegades sento vergonya de dir, estic recollint i ho faig d'amagat, no? Que no em vegin recollir la, les llaunes que deixa...
Aviam, si passes un rato per allà al carrer, en un cel.
N'hi ha moltes, eh? De vegades sento una mica així cap al bosc, però no molt.
Hi ha gent cívics, no? Un altre
que he crescut, sí, que és els patinets.
Els patinets i els patinets elèctrics?
No, no, i a més, jo em quedo... A vegades parar quan ve un patinet, un tio de 50 anys.
Sí.
Jo al·lucino una mica.
Home, no hi ha edat, eh, per agafar
no,
un patinet.
D'acord, d'acord. No, no, no hi ha edat.
Però, depèn de com circuli, és estrany.
M'estranya, no? Em sorprèn.
I si és elèctric...
Em sorprèn perquè jo penso... Ara, quan venia cap aquí, anava, suposo, una nena a l'escola i la seva mare, ella anava sobre el patinet i la mare l'anava espitjant. És a dir, aquella nena sortia de casa i arribarà a l'escola sense haver caminat. Que jo pregunto, em pregunto, és...
No és l'habitual, això, home, l'habitual és... Els nens patinen i van amb bici, les mares van al costat.
Sospites que no camina aquesta nena?
No, jo que penso... Jo d'entrada...
Mira, parlant de bicicletes.
Em sembla... No, em sembla que aquesta senyora que vagi amb bicicleta. Adéu, adéu. No, però... Que aquesta nena vagi de casa a l'escola aquest dematí sense posar els peus de terra amb el patinet, no em convenç.
Vaja, però ja veurem aviam com és aquesta moció, aviam com queda.
Sí, coneixerem el detall de la moció i...
Qui la presenta, la moció?
La moció original és de Ciutadans, però s'ha acordat de forma institucional regular precisament aquest tema.
El tema d'això, d'aquestes zones que volen posar ara, no sé si zones verdes, no? Per aparcar sí, i tot plegat, sí. que bueno, també serà una cosa molt especial. Per exemple, quan vens a comprar aquí i has de tornar carregat, com t'ho fas, no? Si t'has de desplaçar un...
Hi ha uns carros amb elèctrics que... que també tindrem que regular.
Aprofitaré per demanar
serveis
urbans perquè a casa meva no puc arribar amb un carro elèctric perquè hi ha tota una zona que està intransitable pels carritos de persones... De, eh?
La zona verda, per mi, està establerta amb una sola finalitat, encara que es digui...
Recaudar.
Evidentment. Jo estic convençut. És a dir, jo que vinc de la Floresta, quan arribo a Sant Cugat, centre, i vinc jo cada dia gairebé, i a vegades dos cops, perquè me'n vaig a dinar a casa, clar, doncs la feina que tinc per poder aparcar en un lloc que no hagi de pagar, que no sigui zona blava. Ara en trobaré en la zona blava i la zona verda. O sigui, tota la zona que jo faig servir habitualment, que seria la part de sobre de la Rambla Ribatallada per una banda, o tota la zona que hi ha al voltant del Teatre Auditori,
el
carrer 2 de Maig, etcètera, etcètera, doncs se'm convertirà en zona verda. Com a conseqüència tindré un cost inferior amb una persona que no tingui el cotxe sensat i que no estigui sensat a Sant Cugat, però tindré un cost superior al que visqui en la zona corresponent i estigui censat en aquella zona. En qualsevol cas, en un lloc on no pagava fins ara, ho hauré de pagar. Com a conseqüència, em costarà més car encara venir aquí.
I és necessari, vull dir, no podem prescindir de viure... I jo, que no vic a la Floresta, però vic en un punt on te necessito el cotxe, sobretot si ets d'anar carregada o per venir, si tens pressa, camino molt, però si necessites el cotxe i dius, escolta, més, jo vic relativament just a aquesta zona on t'heu tallat la frontera, no? I bueno, m'hauré d'anar a una altra banda a comprar.
I augmentarà,
Sí, i tant.
Augmentarà perquè ja es diu Sant Magí, augmentarà, doncs segur que augmentarà, perquè en definitiva, per una banda sí que és veritat que pot ser un element que propicia el fet de que hi hagi gent que ara ven cotxe, que no hi vingui,
però la zona blava
però
ja ho té ara.
El percentatge serà ínfim comparat amb el fet de la recaptació.
De fet, els que tenim una certa edat hem viscut a Santiago del Sunyol en dues direccions.
Sí, i tant.
En dues direccions. I la plaça i la plaça Octavià, havia la font al mig, i anàvem donant voltes i em situàvem.
I una benzinera.
I una benzinera, hi havia un post de benzinera.
Un post de benzina.
Però és que ja em sembla que això...
Però bé, hem anat evolucionant i, per tant, s'ha anat intentant especificar tot el trànsit.
Sí, però són també ciutadans. aspecte de pagar, Sant Cugat...
Aquest aspecte de pagar...
El... No, no, sí, sí, aquest és el problema. Vull dir,
però això és en previsió, això seria mirar en previsió, que no es mira. Jo no entenc com es pot col·lapsar una part de Sant Cugat cada dia quan surten els nens d'Europa. Això no, les conseqüències aquestes jo com a ciutadà no ho tindria de pagar. O sigui, quan es fa una escola que se sap que hi ha molta gent i tot això, l'escola s'hauria de fer responsable al moment de fer l'escola de tindre una previsió que els cotxes entressin i sortissin tot això.
No,
parlo d'Europa perquè
no. El Pi del Xandri, tres quarts al mateix, i és pública.
I a l'escola nacional, és igual. Sí. He fotut aquesta perquè és una de les que col·lapsa molt... més. I hi ha aquella rotonda, que potser deixen aparcar en una rotonda, i quan jo vaig aprendre a conduir estava super prohibit aparcar en una rotonda. Ara podem canviar les lleis, eh? No ho sé. Però vull dir, parlo d'aquesta que podia parlar de totes. O sigui, té d'haver-hi una previsió. I quan es fan un bloc de pisos, obligatori hem de fer pàrquings.
Per també nassos. Ja ho fan, no?
Sí, però
tot i així, tu pensa que hi ha cases que potser hi ha un parell o tres de cotxes.
Bé, pues,
i al pàrquing pues, tens una plaça.
No, pues, s'han de fer dues places obligatòriament. I ja està.
Llavors és molt més car. I...
Molt més car. Bueno, escolta.
No,
sí, molt més car i tot.
Vaja, que acabarem amb un patinet tots.
Pues sí, acabarem amb un patinet o acabarem amb aquesta...
No
parlem de com acabarem. Millor que no toquem aquest tema.
Escolta una
cosa. Aquelles cadires tan maques...
Que anirem amb cadira de rodes per any.
Sí, elèctriques.
Canviant de tema, avui La Vanguardia presenta el resultat d'un sondeig que ha fet respecte de canvis o no canvis a la Constitució. I jo no sé si han canviat, diguem, les dades, la situació, però hi ha un 67% dels espanyols, segons aquests resultats, que trobarien bé canviar la Carta Magna.
Però per què?
Per resoldre el conflicte català.
Sí. Però com? Amb un sentit o amb un altre?
No, n'hi ha un sentit.
Sí,
no,
n'hi ha.
No, què vols dir? Que sigui independentista o no que sigui independentista?
No, que sigui sí, més centralitzat o menys centralitzat. Bueno, o sigui, hi ha dues opinions
canviar,
de fons aquí. I si no s'especifiquen...
Es poden canviar les coses i, per tant, hem de dir, doncs, aquestes coses poden canviar.
Per suposar que...
El que sí que la Carta Magna que hi hagi, tant aquesta com la que hi hagi, sempre naixerà malament, perquè sempre hi haurà altres possibilitats, perquè el món canvia i tot no ho soluciona la Carta Magna.
Sí, jo no dic això, jo dic que l'únic que constato...
L'única cosa que pot solucionar la
gent...
Carta Magna és tenir unes bases, però que després parlin i que la gent faci política.
Escolta'm...
No solament hem de ser funcionaris per seguir la Carta Magna. Hi ha una cosa que es diu la política, que es pot parlar, que es pot entendre, i això és el que és important.
Tu parlaves d'empatia l'altre fa un moment. Hi ha molta gent que no té gens d'empatia.
Jo l'únic que dic és que dins d'aquest sondeig a nivell d'Espanya n'hi ha uns que potser entendrien que s'ha de donar més autogovern o el que sigui tal, i n'hi ha molts altres d'aquesta gent, d'aquest sí, percentatge que estan dient-li plantejant
els
la recentralització.
Els que diuen a por ellos.
No, ja et diré més. Ja et diré més.
Aquest país
pujada,
hi ha molt a por
ellos. La gran pujada, diem-li, del Ciudadanos, que està recollint recentralització de determinades coses. Per tant, aquest percentatge no se li ha de donar la lectura que potser sortia, sinó és exactament
tirar
el contrari.
Arribar als anys 40.
No tothom,
jo ara ja em sento nen, tu. Perquè anem tirant tant enrere. Cada diuen que per Setmana Santa no es podrà ballar, tu, ni es podrà cantar. O sigui, això jo recordo a un diari. Jo recordo ara, quan jo era petit, que estava jugant a pilota i passava una persona major i deia, nen, això no es pot jugar a pilota avui, i hòstia.
I és divendres
sí, any. I tot, i això, m'estic tornant nen. Ara ja soc nen. El país va evolucionar tant que ja em sento nen.
I tu sempre seràs un nen.
D'acord, sí.
Un dels problemes de la...
capacitat creativa.
Un dels problemes de la Constitució, quan es va fer la Constitució, ja sabem quin era, que va sortir de la Constitució condicionada per molta por. Hi havia moltíssima por, em deien ruido de sables,
sí.
I hi havia molta por i per tant el que es va fer d'alguna manera va ser intentar, i després va haver-hi el gran quan es va determinar que hi hauria les autonomies i quan es parlava de que les autonomies farien referència només a les autonomies històriques, seria Galícia, País Basc i Catalunya i la resta d'Espanya. Llavors va sortir aquell senyor genial, el senyor Arévalo, que va tindre aquella genial de café para todos. el Café per a Tots va consistir doncs, en que totes les autonomies doncs, serien iguals, entre cometes. Fins al punt que va ser un greu problema trobar banderes i himnes per determinades autonomies que no existien. Bé, al cap, si no s'ha fixat, en els últims dos mesos o tres, totes les imatges que van sortint sobre els portaveus dels diferents partits o inclús doncs, gent que està al cap dels partits, etc., el que es veu és un canvi generacional. Si mireu les persones que en aquell moment ens estan parlant de que representa Ciudadanos, o el mateix PDeCAT, o el PP, etc., veieu que hi ha un canvi de generació. I és lògic. És lògic, vull dir, la gent que
fins ara... Però això no implica necessàriament un canvi ideològic?
No, necessàriament un canvi ideològic no, però una visió diferent potser de la ideologia sí. Que la ideologia, en definitiva, és una cosa que es va formant dia a dia. O sigui, no és el mateix dir-se socialista a l'any 1940, que el segle XXI, que fotien a la presó...
El segle XXI.
Que el segle XXI. És diferent. No té res a veure. I veiem a França, en aquest moment a França, la pujada de Macron ha suposat, entre altres coses, que el Partit Socialista en l'última votació o en l'última lectura que hi havia de possibilitats està al 19%, quan havia estat al 60% i escaig. I a Itàlia igual. Per tant, el que hi ha és un canvi generacional. Aquest canvi generacional, a la vegada, demana un canvi de la Carta Magna, demana un canvi de la Constitució. Doncs no sé si en una forma absolutament clara, però d'alguna manera a mi no em sorprèn que sigui així. Ara, cap a on va aquest canvi? O cap a on pot anar aquest canvi? Accentuant el valor de les autonomies com a tal o accentuant el valor de la centralització que ja fa temps que funciona? No és d'ara, ni molt menys. Ni és el cas a Catalunya, ni molt menys. Cap a on funcionarà això? Tinguem en compte el següent. Hi ha una visió, a vegades, del funcionament de les autonomies que centra, per exemple, un cas concret. La policia i la Guàrdia Civil finalment han pactat amb el govern un augment dels seus sous. En la majoria de vegades, quan surt la notícia es parla d'això, es fa la comparació amb els Mossos d'Esquadra. I amb Marzaina.
També ho diuen.
Perdona, torno a repetir el que he dit, Lourdes. En la majoria de les ocasions només es parla de la comparació amb els Mossos d'Esquadra. No dic que no es digui
ara, Marzaina.
El que passa és que jo trobo molt lògic que qualsevol policia de dintre de l'Estat cobri exactament igual. A mi sembla perfectament. Els policies, si mirem els CAPs, aleshores veurem greus diferències entre els coronels, tinents coronels generals de la Guàrdia Civil comparats amb els grans càrrecs de la policia. Cobren molt més els de la Guàrdia Civil que els de la policia. Cosa que, o sigui, els de baix sí, però amb els de dalt continuament hi ha greus diferències. Què vull dir amb tot això? Que la Constitució, tal com està i com passa en molts països, es pot anar canviant tranquil·lament. En quina direcció? Jo penso que el busqués centralització.
Lluís.
Jo de totes maneres aquí et volia dir una cosa, que això d'equiparar sous jo ho trobo esplèndid. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional té unes prebendes que els Mossos d'Esquadra no tenen, per exemple.
Privilegis, avantatges.
Privilegis. Sí. Tenen ajudes per la vivenda, tenen uns concerts amb la Seguretat Social diferents, uns segurs diferents, tenen casernes per anar a dormir al cas de la Guàrdia Civil, tenen uns avantatges que els Mossos, per exemple, no ho tenen. O sigui, aquesta de dir tot, jo trobo molt bé que els augmentin el sou. Ara, també em dona una sensació, saps? Una sensació íntima, poder és mentida i poder és falsa. Hòstia, saps que em recorda ara que és comprar la força. Es vol estar bé amb la força. I això em recorda a Venezuela, que vull dir, paguen molt bé la policia, vull dir, la gent es fot, però la policia la paguen molt bé, no? És com si volguessin tindre les porres comprades, d'alguna manera. I això em fa una certa cosa, no? Que en m'enteri o que hagi llegit que pugen 500 euros al mes a un policia, que ho trobo molt bé, i en canvi retallin amb un jubilat, Hòstia, em fot molta vergonya. Em fot molta vergonya.
Són dues coses diferents. Són dues coses diferents que no es podria
comparar. Com pots comprendre quan jo dic que em sembla molt bé que un policia cobri igual que un mosso d'esquadra, no estic dient que el jubilat no cobri el que ha de cobrar.
No està cobrant. Escolta'm, el govern espanyol està dient que per moltes manifestacions que es fotin els jubilats els importa una merda, que no servien per res.
Llavors entrem al tema dels jubilats, que és un altre tema.
No, però ja... Des del punt de vista de sort, jo sempre estic d'acord de que la gent cobri segons la feina que faci, no? Sí. És una màxima socialista, sí, en el seu moment. Si fa un tipus de feina més perill o menys perill, segons vull dir, el que tingui que fer, doncs ha de cobrar. Hi ha d'haver uns mínims que siguin iguals per tots, però en funció de la feina ha d'haver-hi una relació de responsabilitat.
Jo afegiria una cosa
per tant, aquest és el tema. Jo una de les coses que volia apuntar és amb el tema ideològic. El tema de les compres de les porres, evidentment, doncs, històricament, sempre ha sigut així. El poder sempre ha intentat tenir la força per intentar mantenir l'ordre i mantenir els seus criteris. Des del punt de vista ideològic, què passa? Que actualment doncs, les generacions noves que estan venint ja no tenen aquell concepte ideològic que potser les nostres generacions ho tenien molt més a flor de pell. I, per tant, hi ha un paradigma important de que hi ha unes bases socials que hi ha molta gent de la dreta, que és l'èxit de l'esquerra, que hi ha molta gent de la dreta que se les ha fet seves. O sigui, jo diria que hi ha molta gent que en aquests moments que governa, que és de dretes, que podríem dir-ne de dretes o de centre-dretes, que ha agafat les idees socialdemòcrates, socialistes, no han sigut els d'esquerres que han reduït la seva ideològica, sinó que l'èxit, jo penso que és al revés, és que un centre dreta ha agafat moltes idees socials que l'esquerra tenia. No, i això, per mi, això és un èxit que és importantíssim, no? I s'ha de posar en valor. I el que passa és que moltes vegades l'esquerra no posem en valor les coses bones que hem fet, no? I que llavors ens tirem pedres sobre el nostre mateix terrat de les coses que hem arribat a poder fer i que hem arribat a conscienciar tota una sèrie de societat. Però jo estic segur que la dreta d'aquí Sant Cugat en el seu dia era una dreta diferent a la dreta que hi ha en aquests moments en
segur.
El govern.
No, i tant, i
per tant, no, i l'esquerra també. Per tant, hi ha coses d'aquestes que han canviat i jo penso
dretes.
Que és l'èxit de l'esquerra i per tant jo vull reivindicar aquest èxit de l'esquerra. A partir d'aquí dic, escolta'm, les idees... una cosa és el que deia el Marx, el tema, jo tinc principis i si no funcionen els canvio, doncs clar, què passa? Que hem reduït els principis, diríem, d'aquesta esquerra.
Groucho, eh?
O Groucho Marx, sí.
Que he dit Marx i dic Groucho, perquè clar, que la gent ho confongui ara.
Vull dir expressament perquè sortissis.
Ja.
Per tant, hem de dir, ser marxista o ser d'esquerres al segle XXI és una de les coses que s'hauria d'analitzar, però saber exactament, amb el món de la comunicació i dels mitjans de comunicació que hi ha i de les interrelacions i de tot plegat, hem de saber exactament cap on va l'esquerra aquesta, no? I aquesta esquerra és el que d'alguna manera doncs, hi ha els moviments 5 estrelles, hi ha molta gent que està buscant aquest espai per poder ubicar molt bé, anem a dir, doncs, aquesta esquerra, que no sigui una esquerra marxista vinculada a Venezuela, vinculada, anem a dir...
Lourdes, no, jo el que deia és que, per exemple, segons tu deies, Albert, és veritat que la tesis socialista s'ha imposat, però s'ha imposat a tota Europa. Europa abraça, es diu, l'economia del benestar i es garantitzen, diguem-ne, tot un determinat nivell de vida. Per tant, aquest mínim bàsic de viure en determinades condicions ja no és ni de dretes ni d'esquerres. Potser de vegades per això es diuen, bueno, potser la idea de dretes i esquerres s'està diluint, no? Això per una banda, o sigui, no sé si la dreta ho abre, sí, és uns principis d'Europa, l'economia del benestar en tots els nivells. I llavors, el que parlàvem abans dels policies, jo, això de tenen... tants avantatges
als
policies, guàrdies civils...
Perdona, no he dit tantes, he dit concretament
molts,
unes que
sí,
tenen.
No,
que no tenen. Tu dius que no en tenen.
No.
Tu dius,
sí, jo diria que no, i vale, a més
tu dius que no perquè ho saps o perquè dius que no?
Sí.
No, perdona, doncs
sí,
no ho saps. Pues
no ho sé, i tu sí. I llavors, el que jo diria és que els sous sí que han de tindria un salari base, diguem-ne, igual per tots, i després haurien d'haver-hi algun tipus de plus que no és el mateix viure en determinades províncies on hi ha un nivell de vida, un cost de la vida molt més alt que en d'altres. No és el mateix cobrar 1.000 euros a Barcelona, que cobrar 1.000 euros, no sé, a Càceres, i dic Càceres per dir qualsevol lloc. Per què? Perquè el poder adquisitiu d'aquests diners canvia molt.
Però això tindria de ser amb la policia o amb tots els empleats?
A tots
els empleats. Perquè han empleats per la telefònica...
Perdona, per les mateixes... Clar,
per tothom, això ho dius per tothom, no per la policia,
m'agradaria,
amb tothom.
Sí, a mi m'agradaria que
Perfecte.
Deixeu-me que abans d'acabar, i farem una ronda molt ràpida perquè hem d'acabar de seguida, què us sembla aquesta nova proposta que fa Junts per Catalunya per intentar acostar la CUP a una possible investidura sobre una moció de confiança a mitja legislatura?
Això ja es va proposar, no? Sí. Amb el Mas ja es va proposar això, fer una moció de confiança, i el Mas...
Ara torna a sortir
el tema.
I el que penso, si hem d'estar en mans de la CUP, doncs deuen s'agafi confessats. I ja està.
Bueno, no, és una proposta creativa, que ja va sortir en el seu dia, i a mi dona la sensació que, bueno, es necessiten. O sigui, que de fet, si es necessiten, doncs es faran algunes concessions. L'única cosa que jo penso és que la CUP hauria de fer unes altres concessions, també. No pot ser, anem a dir que només la CUP fa... perquè tot el que fa les coses, la CUP també hauria de fer unes certes concessions.
El problema és que la CUP no ho farà.
Aquest és el problema.
Si dins un partit...
Sí que les va fer el seu dia.
Si dins un partit, podríem dir, definit, ben definit, com pot ser Partit Socialista, com pot ser doncs, el PDeCAT ara, hi ha una certa unitat d'acció, no hem d'oblidar que la CUP són 12 grups. 12 grups integrats en un sol... que ja, de per si, ja és una dificultat molt gran per posar-se d'acord. Aquest tipus de reunió assembleàries, tu i jo, que hem estat anys vist l'assemblea, i sabem que una assemblea es dirigeix.
Sí, sí.
Una assemblea, teòricament...
És manipulable.
És molt més manipulable
que una reunió
manipulable
de 10 persones.
Per tant, vol dir que en aquest cas, jo que penso que malauradament tenim un problema greu quan de determinades solucions han de venir per un grup que en aquest moment doncs representa un percentatge petitíssim dels votants. A mi em sembla greu, és el mateix que passava amb Berri Batasuna.
Senyors, igual. Se'ns ha acabat el temps de tertúlia. Teniu vacances, eh?
Com que teniu vacances?
Vacances pagades, com deia el Joan Oliver.
I tant, paga doble.
Pagades.
Per Setmana Santa.
Per dilluns que ve, no.
Eh?
Sí.
Sí.
I és Setmana Santa, dius que bé?
Ostres. No, és tota la setmana és Setmana Santa. Ah. Bueno, senyors, gaudiu del descans.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Felicitats als Joseps.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you